Alba Vilageliu és membre del Comitè Científic Assessor de la Covid-19 del Govern i consultora de l'Oficina Regional de la OMS al Pacífic Occidental. Doctora Vilageliu, bon dia.
Bon dia.
Li preocupa la situació actual que tenim a Catalunya?
Bé, em preocupa que ens hem de començar a plantejar doncs, com evitar doncs, una altra onada i com fer-ho de manera doncs, que puguem conviure amb Covid. No? Crec que hem de canviar tots plegats una mica de mentalitat, entendre que Covid no l'eliminarem, però que sí que hem de considerar potencialment mesures que puguin ajudar-nos doncs, a seguir en el nostre dia a dia. No?
Per exemple?
Ah, bé, doncs hi ha diferents mesures sobre la taula, entre les quals doncs, el certificat Covid, que com molt bé heu dit, doncs, l'estem discutint amb el comitè.
Certificat Covid, discutir on està el problema, perquè puguem entendre, és a dir, el certificat Covid, el que és que suposo que es debatrà és que a on s'hauria d'aplicar més enllà de l'oci nocturn, que on s'està aplicant just en aquests moments, suposo que el debat és a on, a partir de quan i si es vulnera algun dret fonamental.
Correcte. Això és exactament el que estem discutint com a grup. Esperem poder entregar el nostre informe al Departament de Salut demà, perquè, bueno, donada la situació actual, crec que hem de considerar tant a nivell què està pensant mundialment, on en l'última setmana hi ha hagut un increment del voltant del 6% de casos i aquests casos majoritàriament venen de la regió europea, dels països europeus. Llavors, vull dir, Catalunya té països veïns els quals ja estan en situació d'incidències, és a dir, més casos estan notificant ja. En països com, per exemple, doncs, Alemanya, durant l'última setmana, ha reportat més de 250.000 casos. I altres països, doncs, Regne Unit i Turquia, doncs, també són els que estan doncs, ara mateix siguent els que estan contribuint més en volum de casos. Llavors, Catalunya està al costat, com aquell qui diu, i ja veiem doncs, que el risc de rebrot s'ha incrementat i que anem amb una incidència, és a dir, número de casos que s'està incrementant en les últimes setmanes. Llavors, crec que hem de considerar doncs, què cal fer, no?
Ja, el dubte
sobretot que... pensar. Sí.
No, endavant. Que el dubte que, perdó, disculpa, el dubte que em genera les dades, que l'altre dia consultàvem amb el doctor López Codina del Biocom, el professor López Codina del Biocoms, era si Catalunya i Espanya, en aquest cas, tenint en compte la incidència bestial que va haver-hi al començament de la pandèmia, en aquest cas de la Covid, la incidència de casos positius més el meravellós índex de vacunació comparativament amb la majoria de països d'Europa, si això fa que Espanya, Catalunya en aquest cas, vagi per davant d'Europa i no per darrere d'Europa. És a dir, que això que està passant ara a Alemanya o que està passant a altres països, això ja és el que nosaltres vam passar a l'estiu.
És difícil de dir, però sí que el que sabem és que les vacunes són el que ens ajudarà a controlar la pandèmia, però no seran suficients. Per tant, ens queden també altres mesures, el que diem mesures no farmacològiques, no? Llavors, no només fa falta que cadascú de nosaltres, tots a partir dels 12 anys, doncs, com a individus i també part de la societat, doncs, ens vacunem, també fa falta que fem un bon ús de la mascareta, que mantinguem les distàncies, és a dir, és un conjunt de mesures. Llavors, el fet de que Alemanya, que té unes cobertures al voltant del 65-70% en població general, doncs estigui veient un increment de casos, ens ha de fer també estar alerta a nosaltres.
El passaport Covid, diríem, és el de totes les opcions que poden haver-hi, per vostès, la millor solució en aquests moments?
És una de les solucions i crec que el que s'està parlant en línia amb el que està fent altres països europeus, no? De dir el certificat Covid en general, entès com a mesura, és una mesura que el que vol evitar doncs, que hi hagin mesures més restrictives, com pot ser una limitació d'horaris en serveis no essencials o fins i tot un tancament o mesures encara més restrictives com un confinament, no? Llavors, doncs, entenent que la població catalana, i com molt bé heu dit, doncs, té una cobertura de vacunació molt alta, Espanya, Catalunya estan al top 10 de països que tenen una cobertura més alta, doncs crec que cal considerar mesures que ens permetin, com he dit, conviure amb Covid.
Quan deia una és aquesta, de les més, tenint en compte la bona salut de la vacunació a Catalunya, al marge de la passaport Covid, n'hi hauria alguna altra a l'alçada del passaport Covid que no fos limitar la mobilitat, les restriccions que hem hagut de patir durant molt de temps aquesta pandèmia?
crec que cadascú de nosaltres, com a individus, doncs, tenim certes responsabilitats. I vull dir, jo crec que hi ha 6 mesures molt clares que cadascú de nosaltres podem fer en el nostre dia a dia. Primer, vacunar-nos. Segon, doncs, portar la mascareta en ambients interiors, espais públics, i portar-la ben posada. Vull dir, no per sota del nas o que no ens cobreixi bé. Tercer, mantenir les distàncies de seguretat, si pot ser, vull dir, un mínim de 1,5 metres. 4, rentar-nos bé les mans. 5, ventilar bé. Ventilar és molt important. I finalment, 6, quedar-nos a casa si no ens trobem bé. Si hi ha qualsevol sospita, tenim símptomes respiratoris, ens raja el nas, tenim febre, doncs evitem el risc de poder contagiar altres. Uh-huh. I crec que tots nosaltres tenim aquesta responsabilitat.
Si féssim això, no caldria el passaport Covid, ni tan sols?
Com he dit, són complementàries.
D'acord. D'acord. Quan parlem del passaport Covid, hi ha molts dels països d'Europa que ho estan implementant. Estaríem parlant, per exemple, de fer-ho a restaurants, de fer-ho a espectacles, siguin de teatre, siguin de cinema, fins i tot esportius?
Espero poder parlar... D'acord. Obertament, un cop ja hem entregat al Departament de Salut el document en el qual estem treballant, però encara estem en discussions internes.
Uh-huh. Evidentment no serà vinculant, però sí que serà d'assessorament pel govern de la Generalitat. Quin indicador hauria de determinar si el passaport seria necessari o no, per exemple? Estem parlant és a dir, la preocupació principal seria... Com el sistema sanitari aguanta aquesta embestida del virus? És a dir, llits d'UCIs, bàsicament?
Ens preocupen diferents coses i, com dèiem, com que la cobertura de vacunació és molt alta a Catalunya, el que esperem és doncs, que si hi ha una onada, aquesta onada no signifiqui el mateix nombre de casos greus, és a dir, casos que potencialment necessiten un hospital i morts que han significat altres onades. Això no vol dir doncs, que tenim certs grups de població en què la cobertura és més baixa i els quals doncs, poden ser casos i aquests casos poden necessitar consultar atenció primària, els CAPs, i això sí que pot tenir un detriment en el fet de que si els CAPs es focalitzen en visites de Covid, no poden simultàniament estar també donant el mateix tipus de servei per a altres patologies, com pot ser diagnosticar càncers, diagnosticar, vull dir, altres tipus infarts o diagnosticar embolis, no? Llavors, doncs, crec que tots plegats doncs, hem de pensar com protegim el sistema sanitari català.
Uh-huh. Li preocupa el pont de desembre? Recordem que és un pont, és un aqueducte,
Em preocupa el fet de que, com que anem a l'hivern, vull dir, fins ara hem pogut estar a Barcelona amb el clima que té, permet estar a terrasses, bars, restaurants, doncs socialitzar a l'exterior, però anem cap a l'hivern, ha començat a fer fred, llavors doncs, la gent tendeix a estar més a interiors, i a interiors sabem que es transmet més el virus, sobretot la variant Delta, és molt més transmissible. Per tant, hem d'anar molt amb compte, hem de vacunar-nos, hem de ventilar, hem de seguir portant la mascareta, sobretot en espais públics. Llavors, sí que em preocupa la idea de cap a on anem i festes de Nadal, etc. Hem de ser tots molt conscients que encara estem en una pandèmia.
Ara mateix a Catalunya tenim un 74,6% del total de la població vacunada. Estem parlant d'entre els majors de 12 anys. És de gairebé el 84%, que és una barbaritat, És una barbaritat, comparativament amb altres països d'Europa. Serà molt difícil superar aquest llindar?
Crec que ho hem de seguir intentant. Està molt bé i crec que Catalunya, cadascú de nosaltres ens hem de felicitar de dir, escolta'm, hem fet molt bona feina amb la vacunació i també voldria destacar doncs, els professionals sanitaris, està al voltant del 95% els dels vacunats. Això és una xifra molt bona, tot i que tots els esforços que es puguin seguir fent per seguir protegint a les persones, crec que són benvinguts.
Uh-huh. Vostè ha viscut als Estats Units, de fer la pandèmia la va agafar allà. Allà hi ha no arriba ni el 58% de la població total vacunada. Clar, aquí a Catalunya ens falta un 15% de ciutadans amb dret a rebre la vacuna que no es volen vacunar. Què els diria vostè a tota aquesta gent? És a dir, per què creu que està passant això? Per què creu que hi ha gent que no accepta les vacunes? Estem parlant de que aquí és poc comparativament amb Estats Units, que són més d'un 40%.
Estats Units... En part, el tema és que es va polititzar i s'ha polititzat molt el fet de vacunar-se o no. Llavors, vull dir, hi ha certs grups de la població doncs, que han decidit doncs, no vacunar-se i també s'està observant i s'ha vist amb anàlisis que s'han fet entre aquells que decideixen vacunar-se o no, què està passant a nivell de morts, no? Llavors, s'han optat per mesures que poden ser molt més agressives, com per exemple doncs, obligar a vacunar-se el que serien personal essencial, que siguin policies, amb bombers, etc., i també el personal sanitari, i també a nivell d'empreses públiques, doncs s'han llançat iniciatives per tal de que es vacunin. La situació a Catalunya és diferent. Vull dir, crec que tothom té un accés a la vacunació. S'ha vacunat ja molt, ara estem parlant ja de potencials necessitat per recordatoris. Crec doncs, que hi ha altres mesures, sense arribar en el punt d'obligar a vacunar-se, que es poden aplicar a Catalunya.
Per tant, vostè seria partidària, per exemple, d'estendre la tercera dosi a tota la població?
Bé, estem analitzant doncs, quina és l'última evidència. Sí que sabem doncs, que hi ha una disminució en el cas de les persones doncs, que són gent gran o persones doncs, que el seu sistema immunitari doncs, no és tan fort com altres grups. Vull dir que són immunodeprimits o estan immunosuprimits. Llavors, en aquest grup són el grup prioritari, en el qual penso doncs, que el recordatori té molt de sentit, i per la resta de grups s'ha seguit doncs, recollint i revisant l'evidència que hi ha.
Se sap el temps de protecció de la vacuna, aproximadament?
A veure, aquí m'agradaria destacar tres punts. Primer, la vacuna protegeix contra la infecció. Que t'infectis no vol dir que desenvolupis símptomes, ni tampoc, vull dir, potser ni te n'enteres, pot ser asimptomàtic, és a dir, no símptomes en cap cas. Segon, protegeix contra l'hospitalització, el risc de que acabis a l'hospital per agafar Covid. I tercer, protegeix contra el risc de mort. Llavors,
que és molt important,
que sabem és que és molt important, exacte. Però el que més ens preocupa és el risc d'hospitalització i el risc de mort. I contra això, fins i tot contra Delta, els estudis que s'estan publicant, i tant vinguent d'Escòcia com d'Estats Units, etc., mostren el 80%, 90% de protecció contra hospitalització i mort de les vacunes que estem utilitzant aquí, com poden ser la vacuna de Pfizer o la vacuna d'AstraZeneca, que s'ha utilitzat també en el passat. Llavors, contra aquest punt, jo crec que estem molt ben protegits, i el que s'ha vist és que sí que hi ha una disminució, però aquesta disminució contra hospitalització i mort és molt més limitada que no pas el que passa a nivell del risc d'infecció. No sé si m'explico.
Sí.
El que vinc a dir és el risc d'infecció sí que baixa de la protecció, però això no vol dir, vull dir, em preocupa molt menys que ens reinfectem que no passi si acabem l'hospital o ens morim.
Ara l'entenc. A mi, si l'explico bé, la classe que m'està donant i que ens està donant, que m'agrada molt. És a dir, el que està dient és que a mesura que va passant els dies respecte a la segona dosi o els mesos, tens més opcions de poder-te reinfectar, però en canvi encara et va salvant de la possibilitat de que et puguis ingressar o hospitalitzar per culpa del virus o que puguis morir per culpa del virus. És això?
Sí, ho podríem resumir així. Clar, cal tenir en compte que, en el cas, parlo per població general, però en el cas de persones grans o persones que tenen una situació d'immunosupressió o estan immunodeprimits, llavors sí que disminueix més la protecció enfront a hospitalització i mort. Per tant, per això els volem prioritzar, per la tercera dosi.
És a dir, immunodeprimits, una i una altra, gent major d'una certa edat, 70, 60 anys, tercera dosi és benvinguda. La resta de la població ho veurem. Potser abans que la resta de la població hauríem de vacunar els nens, doctora?
Això no dependrà, no és una decisió que pugui... directament, vull dir, l'Agència Europea del Medicament doncs ja ha dit que està revisant l'ús de la vacuna tant de Pfizer entre els 5 i els 11 anys i la vacuna de Moderna entre els 6 i els 11 anys, i llavors s'espera, ells han dit doncs, que aproximadament en 2 mesos doncs, esperen poder tenir aquest anàlisi finalitzat. I un cop hi hagi un posicionament de l'Agència Europea dels Medicaments, s'haurà de veure realment què es fa amb la vacunació dels nens.
Em sabria dir per què Europa és ara el centre de la pandèmia, doctora?
Bé, com he dit, és un virus que pensàvem, inicialment alguns països havien pensat, farem una estratègia d'eliminació, és a dir, Covid zero, no volem cap cas. el que s'ha vist, això va ser implementat per països tipus Nova Zelanda, per exemple, o Austràlia o la Xina, però això va ser més el 2020. Què ha passat posteriorment al 2021? Un cop ja tenim vacunes? Doncs que s'ha vist que l'estratègia Covid-0 probablement no és factible. Per tant, la idea d'eliminar el Covid no és cap allà on anem, sinó anem més a dir com podem viure amb Covid, el que en diem Covid endèmic, a uns nivells, per exemple, com passa amb les epidèmies de grip cada hivern. Vull dir, el virus de la grip circula, ens arriba més o menys desembre, gener aquí a Catalunya, doncs hi ha una vacunació, hi ha una campanya, etc etc, i llavors som capaços de controlar el virus. Doncs de la mateixa manera és el que volem o aspirem amb Covid. No? I llavors la idea és de dir, és cap aquí allà on anem, no podem aspirar a eliminar-lo, per tant, hem d'entendre doncs, que hem de trobar una manera per conviure.
Doctora, em pot fer una radiografia mundial de com estem? És a dir, Europa, anem en aquests moments pel capdavant amb el tema de la pandèmia, els altres continents com estan en aquests moments?
Els altres continents, doncs, tot i que hi ha un cert increment de casos a Amèrica i també a la zona del Pacífic Occidental, l'increment està bàsicament liderat per Europa. I la resta doncs, hi ha un increment de casos, però o bé és molt, molt menor, o bé estan estables, o fins i tot en altres zones estan disminuint els casos. I si em pregunta a nivell de morts, doncs les morts estan baixant a tota la resta de regions, excepte Europa, que en l'última setmana s'han incrementat un 5%.
Interessant. Doctora, vostè és epidemiòloga, està en l'estudi permanent. És evident que preocupa que pugui aparèixer alguna nova variant. De moment, ara, la Delta és la que forma part de les nostres vides i sembla que s'hi ha de quedar força temps?
Correcte. Les dades que tenim dels sistemes de vigilància, diguem que cada país té un sistema de vigilància, aquests sistemes notifiquen a nivell de sistemes de vigilància mundial que permeten veure què està passant als diferents països, quines són les tendències, i si mirem el mapa, ho consultava aquest matí, bàsicament, a nivell mundial, el que predomina amb més del 90% és Delta. I sembla que, de moment, és el que continuarà predominant.
Si algú ha de fer alguna pregunta... Si algú... Sí, Xavi Domènech.
No, és que a mi no m'ha quedat... O sigui, he entès això de que el 2020 va haver-hi aquesta estratègia en alguns països, especialment del Covid-0, i que ara és més anem a veure com convivim amb el Covid en nivells tolerables, suposo, però no m'ha quedat massa clar quins factors, igual és que no, tampoc no se saben ara mateix, quins factors expliquen que Europa sigui l'epicentre de l'epidèmia mundial, perquè suposo que aquests factors, o sigui, si els sabem els factors, podrem saber també on actuar més, en aquest sentit.
El que sabem que estem intentant entendre, a veure si hi ha cert component a nivell d'estacionalitat. Mm-hmm. Sí, podria vull dir, funcionar una mica com funciona el grip, tot i que no ho acabem de tenir clar. El que està passant a Europa és, vull dir, hi ha tant els vacunats com els no vacunats. Vull dir, els no vacunats són els que es poden realment infectar i ser els que contagien a la resta, llavors no tots els països d'Europa tenen les mateixes cobertures de vacunació, i llavors els que estan vacunats sabem que existeix cert risc de que, tot i que no desenvolupis la malaltia, puguis contagiar els altres. Llavors el que podem dir és vacunació més altres mesures, i si aquestes mesures doncs, estan relaxades, com s'ha observat en alguns països en els quals es van prendre decisions ja de més de relaxament, el virus continua circulant i és molt hàbil en infectar aquells que estan no protegits, o bé, vull dir, els que estan vacunats en alguns pocs casos doncs, també poden contagiar-los, infectar-se, i aquests poden seguir transmetent la informació, transmetent la infecció. Cal recordar també, vull dir, que això és una pandèmia. Per tant, el que passa a Europa és un reflex també del que està passant a la resta del món, no? En què no hi ha hagut en cap moment on no hi hagi circulació del virus, i com que tots ens movem i ara mateix, vull dir, s'han obert fronteres altre cop, ens tornem a viatjar, a moure, una cosa que està passant en una banda de món, doncs ràpidament també pot passar a l'altra banda de món. Llavors hem de considerar-ho de forma global. I en aquest punt també m'agradaria dir doncs, que, tot i que Catalunya té unes cobertures de vacunació molt bones, i si mirem les dades mundials, doncs un 52% aproximat de la població ha rebut ja una dosi de vacuna, és molt diferent del que s'està observant de cobertures de vacunació a Europa versus altres països que no han arribat ni a un 10% de la seva població. Llavors és important també considerar doncs, la necessitat de veure com es distribueixen aquestes vacunes i com s'estableixen sistemes perquè es pugui adquirir un nivell d'immunitat o un nivell de vacunació a nivell mundial, no només pensant des de perspectiva doncs, de països de renta més alta. No?
Ok. Pere, em sembla que té una última pregunta.
Sí, tinc una pregunta, bon dia, doctora, que no sé si és pertinent, però m'hi ha fet pensar quan ha parlat de l'estratègia del Covid zero. No és factible i ha parlat del Covid endèmic. Situem-nos d'aquí, posem pel cas, un parell d'anys. Quan d'aquí un parell d'anys el Covid estigui per aquí entre nosaltres i conviurem com amb la grip, que és a dir, un senyor està infectat, però no enviem tots els seus contactes a casa, o seguirem mantenint això d'enviar tothom a casa, fer cribatges els 10 dies, etc etc.
El que esperem és trobar un nivell en què és un nivell d'equilibri, no? Entre el qual el Covid continuarà circulant, però esperem, doncs, a través de tenir alta cobertura, molta població vacunada, o bé, vull dir, perquè hem passat la malaltia, doncs, que estan immunitzats naturalment, doncs, que això permeti, doncs, evitar moltes hospitalitzacions, evitar molts morts, i que, si hi ha casos, siguin majoritàriament casos lleus, en els quals, doncs, la persona no requereixi, potser requerirà consultar el CAP, però no requerirà, doncs, un ús del sistema sanitari de la mateixa manera que està passant aquí. Hi ha certes mesures de caire individual que probablement, doncs, haurem de plantejar-nos més a mitjà, a llarg terme, com pot ser, per exemple, l'ús de la mascareta.
És a dir, que pot ser que ens quedem amb la mascareta un llarg període de temps?
Pot ser. Haurem de veure com evoluciona i haurem d'estar també alerta de potencialment hi pot haver noves variants, això és un virus, els virus canvien, igual que canvia el virus de la grip i per això cada cop doncs, necessitem una vacuna que està adaptada al virus de la grip als virus de la grip que estan circulant. Doncs de la mateixa manera creiem que pot passar amb Covid, llavors probablement, vull dir, estic hipotitzant, però potser necessitarem més vacunes en els propers anys per estar protegits tots plegats com a societat.
És a dir, no ens hem de descartar que d'aquí un... que de la mateixa manera que ens posaven les mans al cap quan vèiem gent oriental que arribava aquí i la vèiem pel carrer amb mascareta, que formi part de les nostres vides, sobretot en la vida interior, a grans llocs, no a l'exterior, i que això doncs formi part de les nostres vides, no?
Podria ser. Podria donar-se aquesta situació, sí.
Igual que es podria donar que cada any ens haguessin de vacunar, no?
No m'atreviria a dir ara mateix si seria cada any, perquè vull dir, això se'n dependrà de veure, però potencialment doncs, hauríem de trobar una manera doncs, que les persones continuen estant protegides.
El 2020 vam tenir, acabo de seguida, el 2020, doctora, vam tenir, pràcticament no va haver-hi pandèmia de la grip. Ara ja comencem gent que hem passat un refredat molt fort, també el virus de la grip forma part de les nostres vides. Els virus entre si es porten bé o s'odien bastant?
Els virus entre si... Heu d'entendre bé la pregunta. El virus de la grip amb el virus...
Sí, es porten bé o no? És a dir, conviuen bé o no? Sí.
Fan l'amor i no la guerra?
Sí, exacte.
A veure, cada virus és independent i cada virus fa la seva guerra. Jo ho diré d'aquesta manera.
Però no, em referia que si poden conviure o un elimina l'altre. Em referia això.
No tenim prou informació com per dir que un elimini l'altre. El que sí que sabem que s'ha descrit de la temporada anterior és que les mesures no farmacològiques, és a dir, portar mascareta, distància de seguretat, rentar-se les mans, ventilació, etc., això va ajudar a estar protegits i que... O sigui, va ajudar que hi hagués menys casos de grip, perquè la grip es transmet també de forma similar com ho fa la Covid, i llavors doncs, una cosa funcionava per l'altra. Però això no vol dir que els virus entre si es comuniquin, no? Vull dir, cadascú fa el seu.
Doctora, jo sí, volia preguntar endavant. Diferent, si em permet. És a dir, cooperen o competeixen?
Bona, aquesta és la bona. Això anava, gràcies.
Es poden, es poden potenciar?
A veure, es poden potenciar. Una de les coses que ens preocupa molt és que els grups de risc de la grip són molt semblants als grups de risc de Covid. Mm. És a dir, si els grups de risc de la grip, principalment en considerem 5, els nens menors de 2 anys, les dones embarassades, les persones grans, les persones que tenen malalties cròniques, i llavors els professionals sanitaris en quan poden estar més exposats o poden transmetre, llavors si considerem aquests 5 i els comparem amb els grups de risc que sabem que són de Covid, que sabem que són persones grans, persones que tenen malalties cròniques, embarassades, i llavors, bueno, tenim determinats grups de risc que podrien estar més exposats, com són els professionals de salut, l'únic que no se'n solapa són els nens menors de 2 anys. Però la resta dels grups tenen molt de risc per Covid i tenen molt de risc d'acabar a l'hospital per grip. Per tant, el que hem de fer, doncs, és establir mesures per protegir-los. I aquestes mesures, d'una banda, estem parlant de la vacunació de la grip, la qual és molt important en la situació actual, perquè tenim menys mesures restrictives que no pas les que hi havia fa un any, i llavors doncs, considerem que el virus de la grip probablement està tornant a circular i podríem veure un increment del número de casos, hospitalitzacions i morts en aquesta temporada.
Anna Gómez pregunta. Anna.
Una pregunta que no acabo d'entendre massa bé fins que no hi hagi el certificat Covid, que de tant de bo arribi ràpid, perquè si no la cosa pot ser molt pitjor. Quin sentit té que entrem en un cafè, en un restaurant o en un bar amb mascareta i quan siguem a dins ens la traiem amb tot tancat, perquè ara és hivern, és a dir, això és un propagador de virus absolutament igual que al principi. Com ho veus, això? És que és inversemblant totalment.
A mi em preocupa. Em preocupa personalment i em preocupa com a societat. Crec que per això està sobre la taula i està en discussió quins són els àmbits en els quals tenim evidència d'altres països o del nostre mateix país en els quals hi ha hagut un increment del número de casos o de brots en determinades situacions. I, evidentment, els llocs on ens traiem la mascareta i, a més, si estem en un ambient tancat, no ventilat, és on el virus doncs, es transmet més fàcilment. Llavors, em preocupa especialment espais interiors. Sempre que sigui possible, jo diria, si és possible estar en una terrassa, doncs, com a seguretat personal i com a risc de no infectar-se, doncs, millor. I si és possible ventilar, obrir finestres, obrir... Però això en tots els àmbits, sigui en espais públics o sigui en espais en establiments públics o sigui també a casa nostra. Vull dir, ventilar a casa nostra també és molt important.
Té molta raó l'Anna Gómez, perquè és que realment és que és això, és que entrem als locals, o sigui, anem sense mascareta pel carrer, entrem als locals, ens la posem només a passar la porta, anem a la taula, seiem a la taula i ens la traiem la mascareta. Hi ha gent que, evidentment, depèn del que mengis, però sobretot del que beguis, el to de la veu puja, amb la qual cosa, si puges el to de veu, la velocitat expansiva del virus encara és més gran, amb la qual cosa sí, és que té tota la raó del món.
I el diferencial sangrant que hi ha en aquests moments entre en un pati escolar, a l'aire lliure, els nanos i les nanes hagin de portar mascareta, i en un espai d'oci, negoci, perquè al final és això, allà es permeti treure's la mascareta en un espai tancat. I, hòstia, si en un espai tancat en aquests moments es permet en aquest país que la gent pugui treure la mascareta, no entenc com en patis a l'aire lliure els nanos segueixen tenint que anar amb mascareta. Vull dir, no s'entenen, bueno, jo no ho entenc almenys.
No, i una cosa, si em permets, que tampoc no sé com solucionarem, perquè per molt que s'apliqui el passaport Covid, hi haurà llocs com els llocs de treball que sense legislar no es podrà exigir el passaport Covid. Per tant, com solucionarem les centrals sortícules, els escorxadors, les fàbriques amb 1.000 persones, on qualsevol pot anar a treballar i ningú li pot exigir ni que digui si està vacunat, ni si té el certificat Covid, ni si s'ha fet una prova PCR, això, els llocs de treball serà una complicació afegida i molt important. Perquè sense legislar jo no crec que es pugui fer això.
Què, doctora?
Hi ha diferents consideracions aquí. Una part és el que serien els serveis essencials i la resta els serveis no essencials, no? Vull dir, com anar a la feina o llocs educatius. Sí que tenim informació sobre diferents serveis en els quals, serveis majoritàriament no essencials, en els quals doncs sabem que hi ha un risc incrementat de la transmissió, i crec que el certificat Covid i la idea, o el certificat digital de la UE, que és ara mateix el que existeix, el fet de que ens doni informació sobre 3 opcions, una, o et vacunes, segon, si decideixes no vacunar-te, doncs t'has de fer una prova, i tercer, també tens opció d'ensenyar doncs, que t'has recuperat, crec que això ens permetria potencialment doncs, disminuir el risc de contagi en determinats espais. Llavors, bueno, està sobre la taula.
Ha estat un plaer escoltar la doctora Alba Vilageliu. Recordem que és membre del comitè assessor de la Generalitat, del Covid-19 del govern, però recordem que és epidemiòloga i consultora de l'oficina de l'Organització Mundial de la Salut al Pacífic Occidental. Doctora, un plaer. Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies.